com les veles d'aquest vell vaixell. Vaig brandant tot mar endins, tan lluny dels demés.
Amb la música d'Isaac Ulam i José Domingo donem la benvinguda al Josep Maria Argemí, que acaba de treure aquesta novel·la que tant ens ha agradat, La primavera al desert. Bona nit.
Hola, bona nit.
I, vaja, sentim aquesta cançó dolça, que podria ser una mica com comença aquest llibre, dolcet, tranquil, no? És allò que hi vas entrant, però al final sempre hi ha un armari, alguna cosa, que s'obre i et cau a sobre.
Aixecar-me mai d'aquest desconsol. I he descobert que més enllà...
Doncs com dèiem, La primavera al desert, de Josep Maria Argemí, és un llibre de contes, un llibre que li ha editat la gent de Males Herbes, que més pensem, déu-n'hi-do, aquesta gent jove, que sempre tenim la frase aquella a la boca de gent jove pa tou, i en aquest cas és gent jove pa bo, no? Exacte. Podríem dir, perquè s'han atrevit aquí amb un mestre, però a part... Vull dir, no és la literatura que acostumem a veure o que acostumem a llegir els suplements literaris, eh?
No, perquè és que jo realment penso que aquests editors de Males Herbes són, sobretot, i per això m'agraden tant, uns apassionats de la literatura. Uh-huh. És a dir, que no es queden simplement amb el llibre comercial i prou, sinó que entenen que un llibre ha de tenir un cert aspecte comercial, però que... Per damunt d'això hi ha la bona literatura, o, si m'ho permets, la literatura que també es fixa en l'estil, mm-hmm, més enllà de les històries.
Hi ha estil en aquest llibre, però també pels que, potser això de l'estil els és més igual i el que volen és gaudir d'històries, també doncs, trobarem sobretot contes de terror, de misteri, podríem dir. Els fans d'Arthur Conan Doyle, com la que parla, o Lovecraft... o fins i tot Philip K. Dick, si m'apures, eh? Trobaran tots alguna cosa en aquests contes. Aquí apareixen uns personatges d'altres èpoques, però tots coneixem senyors de Barcelona molt estranys, no cal dir-ho, eh? Hi ha bruixes, rellotgers, bojos, col·leccionistes, bibliòfils, vaja, bruixes, ferrers, hi ha una mica de tot, trobem, sí. Eh? Per què? Perquè també canonges, capellans, això, clar, tots tenim una mica l'imaginari que ens porta cap allà, però per què això?
Home, perquè són una mena de... Avui dia, tu ho has dit molt bé, són aquests personatges, precisament, són personatges singulars, exòtics, gairebé, diríem, no? Vinguts d'una altra època. Tot i que, si comencéssim a gratar una mica a la superfície de la nostra societat, sí que trobaríem realment aquestes persones. Uh-huh. Aquí són personatges, però també existeixen a la societat. Però el que vull dir és que, com a personatges singulars, donen molt joc per ser el centre d'obsessions, de fantasies... De tota mena d'imaginaris literaris, que és el tipus de literatura que a mi m'agrada.
I hi ha coses que a vegades ja ens porten, no?, aquests terrenys. Per exemple, un rellotge té una màgia que poques coses... I tots els artilugis, tot el que són autòmats, totes aquestes coses, allò que és no animat i s'acaba convertint en persona o té alguna, podríem dir, algun sentit de persona, sensibilitat de persona, això ja ens desperta d'entrada ja al món de les pors, no? No sé als oients què són aquelles coses que els hi fan més por, no? Clar. Però si tu un dia arribes a casa i resulta que la cadira es mou, potser sí que t'acollones, eh?
És veritat, perquè tu, per exemple, parles de rellotges i no hi ha res que faci més por, per exemple, que un rellotge que s'aturi de sobte. Uh-huh. Quan el rellotge estem tan acostumats que no s'aturi mai, que tingui la seva funció constant, que quan s'atura és com si el món s'aturés, també. Uh-huh. O parlaves dels autòmats. I jo vull recordar que una novel·la tan antiga com Frankenstein no deixa de ser la construcció d'un autòmat, que és una gran idea romàntica de l'home artificial, l'home que s'enfronta a Déu i vol construir ell mateix un homúncul, un home ell mateix. És a dir, ser Déu també. Per tant, què és el que volem els escriptors, en certa manera? No diré ser déus, però ser unes petites deïtats que creen un món propi.
Crea un món, no?, sí, d'entrada. I, bueno, està clar que l'Argemí en té de món per una estona.
En el cor.
noche y a mí hoy me cuesta respirar.
Doncs si a vegades quan llegíem aquests contes també ens costava una mica respirar, el que també ens ha fet gràcia és que no només parles de personatges imaginaris, sinó que t'has atrevit, perquè Déu-n'hi-do, t'has atrevit a reescriure històries de grans personatges ja coneguts per la literatura mundial, podríem dir internacional, i que són com doncs, el Sherlock Holmes, que clar, jo em va fer especialment gràcia, i a Casanova, etc. No? Sí. I que a més els hi busques, doncs allò, el Watson, la cocaïna, vull dir, totes les referències que els han fet el 221 de Baker Street, la minyona, tot allò, no?
Jo tinc una fascinació des de fa molts anys per la figura de Sherlock Holmes, més enllà de les seves històries, que estan molt bé, però el personatge el trobo fascinant. Aquesta mena de superheroi avant la lettre, per dir-ho així, no? Com algú ho ha dit molt encertadament. I és un personatge que dona molt joc avui dia perquè també hi ha una tradició contemporània d'autors, des de Stephen King o Randall Collins, que té un llibre que m'agrada molt, que es diu El cas de l'anell dels filòsofs, que és el que en diríem el pastitx, que és un tipus de gènere que recrea el personatge de Holmes i les seves històries amb cameos, per dir-ho així, no? Que surten Wittgenstein o Bertrand Russell, etc. I com aquest gènere em fascina, jo vaig dir, per què no puc fer jo una cosa semblant?
Jo aquí agafo el pinzell i li pinto uns bigotis ara mateix al Sherlock Holmes.
Exacte.
També veiem viatges, gairebé totes les històries són en llocs, podríem dir que, bueno, n'hi ha dos o tres que són a Barcelona, que també fa molta por quan vol, aquells passadissos de l'Eixample, però després també tens moltes coses que viatges. Ens parles, per exemple, de les merles, del paisatge anglès, o de moltes coses, no? Vull dir, jo no sé si ets molt de viatjar o ets molt de llegir.
Jo no he viatjat molt, he viatjat només per Europa. Uh-huh. Però la poca Europa que he vist, que és França, Anglaterra, Alemanya, m'ha fascinat deixa'm-ho dir així, per la cura que tenen pel paisatge, per l'estimació que tenen pel paisatge. És una cosa que jo a vegades trobo a faltar de nosaltres. Però pel que tu dius, és veritat que el paisatge pot ser fascinant i també pot arribar-te pels propis llibres. Vull dir, no cal anar a viatjar a Polònia, per dir-ho així, o no cal viatjar a Alaska per...
Polònia s'assembla molt a Alemanya.
Sí, ja.
Però vaja, que a mi em va impressionar perquè jo he estat a Polònia i pensava, home, aquest home ho ha viatjat molt, o és un impostor fantàstic, no?
Doncs més aviat el segon.
Doncs vinga, ens encanten els impostors a casa. Aquí el que no sé si ha quedat clar, però el que sí que passa en aquest llibre és que es barreja constantment en molts moments, podríem dir, el que es considera alta literatura amb la ciència-ficció. Estic segura que no estàs super en contra d'aquesta dicotomia, d'aquesta separació, i que el que es tracta és allò, o bons llibres o mals llibres, és igual del que parlin, no?
Absolutament. I jo penso que, precisament, si parlem de l'editorial Males Herbes, ells aposten per aquesta fusió, per dir-ho així. Què importa si un llibre canònicament o per la crítica està considerat de ciència-ficció o de misteri o de terror? L'important és que sigui bona literatura. I ja està, és així de senzill.
I el Josep Maria Argemí, el que també li importa molt són els adjectius. Vull dir, hi ha una feina, i també una feina com aquell que diu arqueològica, pràcticament, perquè si ens pensem que el català és aquella cosa de les 200 paraules que sentim per TV3, no? Doncs n'és una altra, no? I llavors hi ha una feina arqueològica, però que no fa que el llenguatge soni allò pesant ni recargolat. Vull dir que el gaudim, la gent que ens agrada la llengua, ens ho passem molt bé.
Jo crec que és gairebé imprescindible per un escriptor català d'avui dia, i permet-me la ingenuïtat de dir-ho així, de conèixer la tradició de la pròpia literatura, que és els autors catalans, però també les traduccions catalanes. És a dir, no només les traduccions ara posem per cas de Shakespeare que ha fet el Salvador Oliva, sinó també les que ha fet el Segarra, o les que ha fet un senyor que es deia Magí Morera i Galícia, etcètera, etcètera.
Bueno, i escoltar la gent gran, no, també?
I tant, absolutament.
Perquè allò d'en Baubà, Fuades i tot això, jo l'he sentit dir al meu avi.
Absolutament, sí.
No? O Estrafet, que també és una paraula.
Són ells que conserven la llengua.
Exacte, o sigui que Està bé, parlar, sí, sí, escoltar. Sí, si alguna cosa té també el teu llibre, és tradició oral. La importància de la tradició, sí, sí, oral, sí, perquè totalment. Els contes es podrien llegir perfectament com un conte de terror per anar a dormir,
sí,
no?
Sí, sí.
O no?
Jo vinc... La part de la meva família és de Mallorca i hi ha una certa tradició de llegir les rondalles de mossèn Antoni Maria Alcover, però també del català de Mallorca, el català tan bonic de Mallorca, que no fa més que enfortir, per dir-ho així, aquest sentit de la llengua que pot ser molt bonica i que pot semblar antiga, però que alhora és ben actual.
Doncs vaja, ja ho sabeu, La primavera al desert, Josep Maria Argemí, Males herbes, un llibre que ens ha agradat molt i que pot agradar tant, doncs això, a la gent que són fans de la ciència-ficció, el terror, o digueu-li com vulgueu, o els que, com jo, que m'agraden els bons llibres, com aquest.
Moltes gràcies.
Mira, que xula. Apa, merci.
Moltes gràcies.
Bona nit.